dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És dimarts 26 de novembre. Comença un dia més. Aquest dijous 28 de novembre arriba una nova edició del concert dels Químics, un esdeveniment que un any més es farà a l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca i en el que tota la recaptació es destinarà aquest any en favor de l'associació Down Tarragona. Avui, a l'entrevista del dia, parlem d'aquesta nova edició del concert dels Químics. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i a la recta final del programa repassarem l'agenda cultural d'aquest dimarts. Dimarts 26 de novembre, moment de fer un cop d'ull a les portades i als titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. Avui en titular hi llegim: 92 mujeres han llevado dispositivos protectores en Tarragona. Hoy son 13 que se suman a las 319 usuarias del servicio a víctimas por violencia de género de Cruz Roja. En una portada en la qual també hi llegim que el juez autoritza retirar maquinària del pàrquing Jaume I de Tarragona 11 anys després. Habrá supuesto 30 milions d'euros de gasto hasta 2043. Agafem ara la portada del Més Tarragona en la seva edició d'aquest dimarts 26 de novembre. El titular és que el concurs per la reparació urgent del Palau Municipal queda desert. Això a la ciutat de Tarragona, cap empresa es presenta dins el termini de a la licitació per un projecte de vora mig milió d'euros per reparar la teulada que presenta perill d'ensorrament. En una portada en la qual també veiem les dones que clamen arreu de la demarcació de Tarragona per l'eliminació de la violència masclista. A la capital es va convocar una manifestació al vespre i a Reus es va fer una lectura de poemes en record a l'alumna assassinada a l'IES Salvador Vilaseca. En imatge de portada veiem la fotografia d'un dels instants de la manifestació que va recórrer ahir al vespre als carrers de Tarragona per denunciar les agressions a dones. Com sempre, fem un cop d'ull als diaris i digitals. Comencem pel Tarragona 21, que obre en portada amb aquesta manifestació. Centenars de persones es manifesten contra la violència cap a les dones davant l'Ajuntament de Tarragona. Seguim amb el Tarragona Digital. En aquest cas, llegim que la Mora Tamarit i l'Ajuntament estableixen un protocol per elaborar un pla de millores pel barri. L'Associació de Veïns redactarà un full de ruta amb l'ajuda de tècnics de la Universitat Politècnica de Catalunya i després es posarà en comú amb els tècnics del consistori. I acabem amb l'Infocamp, que en aquest cas ens destacant que la Fira de l'Oli Nou de la denominació d'origen protegida Siurana a Tarragona comptarà amb productors de 6 comarques. La fira, que se celebrarà del 29 de novembre a l'1 de desembre a la plaça Corsini, presentarà tastos, activitats sobre la cultura de l'oli, concursos i un punt de recollida per al Banc d'Aliments. Agafem ara la portada del Punt Avui i posen condicions, és el titular, i llegim: els republicans exigeixen un calendari clar i un diàleg entre governs i sense condicions per facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Els de Puigdemont, que no són imprescindibles per l'acord, el condicionen a la figura d'un mediador internacional. A La Vanguardia, govern i Ajuntament de Barcelona es conjuren per tenir nous pressupostos. La Generalitat dona per bo el recàrrec municipal de 4 euros a la taxa turística de Barcelona i s'estudiarà el finançament de les guarderies. A la portada del periòdico, destacat en titular, avui hi llegim: la desídia internacional agreuja la crisi del clima. La concentració de CO2 a l'atmosfera va arribar a un altre màxim històric al 2018. La meitat dels països rics incompleixen el compromís de reducció d'emissions. Al diari Ara, Esquerra Republicana rep l'aval de les bases per negociar. Un 94,6% de la militància vota a favor que la direcció del partit iniciï converses amb el PSOE. D'altra banda, Junts per Catalunya exigeix que hi hagi un mediador internacional i que Torra i Puigdemont siguin interlocutors. A El País, las bases de Esquerra Republicana refuerzan a la cúpula ante la investidura. El 94% respalda la estrategia de la dirección para negociar con el PSOE. A la portada de l'ABC, desafío independentista, las prebendas a Cataluña parten en dos el constitucional. 7 de los 12 jueces rechazan el recurso del gobierno de Rajoy al Código Civil catalán y avalan que la Generalitat invada competencias del Estado. Y a la portada de La Razón, preocupación en Moncloa porque el órdago de Esquerra Republicana frustre la investidura. Las bases rechazan por un 95% apoyar a Sánchez sin una mesa Generalitat-Estado.
Anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Avui a Mundo Deportivo, Leo Messi és novament el protagonista. Balón de oro. Messi es el favorito para recoger el lunes el galardón en París y hasta Mbappé lo reconoce. Leo se lo merece. Un equipo de la revista France Football ya habría estado en Barcelona para hacer el reportaje gráfico. Al diari Sport, Griezmann i Dembélé són els protagonistes de la portada, amb el titular La gran decisió. Ernesto Valverde deberá escoger entre Griezmann o Dembélé para completar el ataque del Barça en el duelo vital ante el Dortmund. El ex colchonero ha marcado 4 goles y triplica en minutos a Dembélé, que solo lleva un gol pero llega fresco a la Champions. I als diaris de Madrid, Kylian Mbappé, la gran amenaça del Paris Saint-Germain en el partit d'avui de Champions al Bernabéu, és el gran protagonista. Mbappé, un dels reforços més desitjats pel madridisme. A diari Marca, Mbappé mide al nuevo Madrid. El delantero deseado por todo el madridismo amenaza el gran momento blanco. Bale y Neymar, estrellas con ganas de reivindicarse y Keylor regresa al Bernabéu. Y al diari AS, Mbappé el deseado. Mbappé es esta noche la gran atracción de un partido que el Madrid necesita ganar para clasificarse. En declaracions del tècnic francès del Real Madrid, Zinedine Zidane, estoy enamorado de él, pero hoy es el rival. Són les portades i titulars que ens deixa aquest dimarts 26 de novembre. Fem una pausa. D'aquí uns moments parlem d'una nova edició del Concert dels Químics, que es farà aquest dijous 28 de novembre a l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Per millorar el benestar social i afavorir la integració al municipi, per atendre les necessitats bàsiques i contribuir a la prevenció de les problemàtiques, informa't dels recursos, ajudes i les prestacions als serveis socials de Constantí. Horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia. Serveis socials de Constantí, per un municipi més solidari. Al carrer Sant Pere, 49.
He llegado de Ecuador recientemente y me he apuntado a clases de catalán. Necesitaría libros sencillos de lectura fácil para ir practicando el idioma y así dominarlo mucho mejor.
A la biblioteca hi trobaràs una secció d'idiomes on podràs disposar de llibres de lectura fàcil en català adaptats per a persones que comencen.
El nostre horari és dilluns de 4 a 8, dimarts, dimecres i dijous de 10 a 1 i de 4 a 8 i divendres i dissabte de 10 a 1.
Esencias musicales. Disfrutemos juntos de las principales esencias ambientales que deja la música clásica. Los miércoles al filo de la medianoche. Esencias musicales.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest diumenge, a les 12 del matí, no et perdis el partit de segona B amb Adrià Tella i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. Prat Nàstic. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.
Constantí Ràdio. 97.9 FM. 20 anys amb tu.
Aquest dijous 28 de novembre arriba una nova edició del Concert dels Químics, un esdeveniment que un any més es farà a l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca i en el qual tota la recaptació es destinarà, com és habitual, a finalitats solidàries. I més concretament, l'edició d'aquest any serà en favor de l'associació Down Tarragona, que treballa per millorar la qualitat de vida dels infants amb síndrome de Down a les nostres comarques. Volem parlar avui d'aquesta nova edició del Concert dels Químics i tenim en línia telefònica el senyor Felip Vidiella, director d'investigació per Europa, Orient Mitjà i Àfrica de Dow Chemical i organitzador del Concert dels Químics. Felip Vidiella, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Jordi. Encantat de parlar amb tu.
Gràcies, Felip, per acompanyar-nos. Parlem d'un esdeveniment benèfic que ja s'ha convertit en un clàssic d'aquestes dates. Felip, parlem ja de 9 edicions.
Sí, correcte. Va ser allà el 2011 quan vam començar i el que va començar com una iniciativa de veure si solucionava un problema d'un any o d'una temporada curta, doncs s'ha convertit, com tu dius, quasi bé en un clàssic en els químics s'identifiquen en ajudar, com dic sempre, els que ajuden, no? Perquè per això va la recaptació, sempre amb una fundació.
Mm-hmm. Fem una mica de memòria per parlar de com va sorgir aquesta iniciativa, perquè com bé ara dius, era cobrir una necessitat puntual, però que ja s'ha convertit doncs, en un esdeveniment de caràcter anual, també amb un component musical important que després comentarem, però d'entrada amb aquesta finalitat, sempre ajudar amb finalitats solidàries a alguna associació.
Sí, bueno, va començar gairebé en l'època en la que les coses anaven maldades per tothom, en l'època de la crisi del 2011, i va ser a conseqüència de retallades que, òbviament, les institucions també van tindre que fer en totes aquestes associacions, fundacions i agrupacions que, com dic, ajuden a la gent, no? Llavors, l'enfoc va ser per ajudar amb una d'aquestes primeres associacions. De fet, sempre l'he enfocat a ajudar a nens que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o que tinguin un risc d'exclusió social per nivell econòmic. I així va començar pensant que quan s'acabés la crisi econòmica doncs una mica deixaríem de ser necessaris, però sembla ser que les ajudes sempre van bé. I al llarg d'aquests anys doncs, han passat una sèrie d'institucions que bueno, vam començar amb la Muntanyeta, però després ha passat el Taller Baix Camp, la Onada, la Fundació Frederic Barri Gortiella, la Creu Roja, la FANOC l'any passat, i com dius tu, aquest any, doncs, Down Tarragona, que són totes associacions que tenim ben a prop nostre i que val la pena conèixer.
Mm-hmm. Com dius, totes elles associacions que treballen en el nostre àmbit de proximitat, associacions que en aquest cas, com bé dius, l'any passat a FANOC, aquest any Down Tarragona, anteriorment Creu Roja, el Comitè de Solidaritat Òscar Romero, Fundació Casal L'Amic, etcètera, treballen per millorar la qualitat de vida de persones i col·lectius amb dificultats. En el cas de l'organització del concert, Felip, parlàvem d'aquest concert dels Químics. Explica'ns una mica com es vehicula també tota aquesta col·laboració amb el sector de la indústria química i el que és aquest esdeveniment.
Sí, bueno, si tiro enrere el que van ser al començament de l'any 2011, doncs sempre la gent podia fer una donació, no? O sigui, que fes una donació amb una d'aquestes institucions que tenia problemes i, bueno, amb això quedava i s'al·lucinava. El fet va ser canviar una mica el xip i dir, bueno, a la millor aquesta donació la puc convertir en una rentabilitat si hi ha més gent que m'ajuda, no? I això va ser el fer un concert, recaptar tot el que es pogués, més que una donació particular que jo pogués fer, i a partir d'allí doncs, donar-los a aquestes institucions, a aquestes fundacions. En realitat, jo sóc el mitjador, però el que realment recorregeix i fan totes les coses des del començament fins a la fi, començant per la venda d'entrades, la promoció també m'ajuden, la part de el que són la fila zero, doncs tot això, òbviament, ho recapta i ho té l'entitat que es beneficia cada any. A part d'això, tinc que dir que tinc sempre l'ajut de la Caixa, Fundació La Caixa, que m'ha ajudat des de un començament, que va creure en aquest projecte, i últimament doncs, hi ha hagut també col·laboracions d'altres entitats de la química i la EQT ha sigut una d'elles, on a través de la Fila Zero també contribueix. No? O sigui, una mica el fet és que dones a conèixer el que existeix en el nostre territori com a entitats que ajuden, i tens un benefici col·lateral, que la gent quan se'n dona compte, doncs sí, ve al concert i fa aportacions, però després també té una mica d'inquietud i a lo millor entren en bona part de voluntariat, treballen o van a ajudar uns dissabtes que tinguin lliures, i això també és un benefici per a aquestes entitats.
Això és pel que fa al que és la finalitat solidària, evidentment, d'aquest esdeveniment, que és bàsicament doncs, l'origen de tot plegat, però evidentment també parlem d'un esdeveniment musical i d'un component musical de gran qualitat, i el cert és que analitzant el cartell musical cada any compteu amb noms de grups i artistes d'una gran qualitat, també moltes vegades vinculats també amb el territori. Repassem, si et sembla, Felip, el cartell d'aquest any, perquè tenim diferents artistes, diferents formacions també d'estils bastant diversos.
Sí, el fet que el concert es faci en l'Auditori Josep Carreras m'obliga a tenir una certa qualitat, que això és la condició que em demana el Conservatori de Vila-seca, no? I tinc que agrair sempre al Josep Maria Pujals i al Josep Solorzano, que van ser dues persones que també, com et deia, van crear des del començament en aquest projecte, i per part d'altres persones que van estar i van recolzar al començament, com a ser la Montse García. Mm-hmm. Doncs totes aquestes persones també tenen una bona cultura musical i són els que assessoren una mica amb el que podria ser amb el que és el cartell del concert. Òbviament, després té de vindre la possibilitat de que els músics puguin ser en un dia particular, perquè el concert sempre és un dijous, òbviament el conservatori fa ús dels divendres per als seus propis actes, i el fet de que sigui un dijous al mes de novembre, doncs a vegades va bé, a vegades no, i aquí tenim una mica la voluntariat que tinc que reconèixer i agrair contínuament a tots els músics que hi participen. Aquest any tenim amb un clàssic, diria, perquè normalment no repetim, però el Xaxa Morós, que és un virtuós en el violí, ha insistit també en que vol ajudar-nos. Els que ja el coneixen doncs, saben perfectament de la qualitat que té aquesta persona o aquest nen. I avui, el dijous, ens tocarà, ens deleitarà amb el que és les peces de Mozart, no? Mm-hmm. Tenim el piano duo, que són de la Júlia Fortuny i el Bernat Sánchez, que estan estudiant a Viena, i també vindran des de Viena per fer un repertori que va molt, molt, molt variat, com te deia, que és la cobertura que tenim del que és el concert, i que va més lligat a el que és Bizet, en aquest cas, no? Després ens ve bueno, un conjunt de músics increïbles o de cantors increïbles, com són la Coral de la Universitat Rovira i Virgili, en el que vaig estar ahir fent la part de l'assaig, i realment val la pena venir a escoltar-los i a sentir-los amb el clàssic que ens deleitaran. I per últim, no per ser l'últim, però sí una persona que també és entranyable, perquè com a director ens va ajudar l'any passat amb el que és el fet de que el Miguel Javaloy, que és la persona que parlo, que porta també, a part de ser músic, doncs porta també la part de direcció del que és la FANOC, i aquest any ens ha fet el favor de poder sentir-lo, de poder deleitar-nos amb la seva obra i amb la seva guitarra, i jo crec que aquest cartell val la pena venir.
Doncs nom d'autèntic luxe, aquests que comentàvem, tant el Miguel Javaloy com el piano duo, com la coral de la Universitat Rovira i Virgili, amb la direcció de la Montserrat Ríos, i també el Xaxa Morós acompanyat al piano pel Marc Torres, també des del punt de vista musical un component molt eclèctic, no? També és una de les coses que busqueu cada any en aquest cartell.
Sí, una mica el donar a conèixer joves talents, hem tingut diversos, amb persones que, o joves que han seguit la carrera musical i que tenen molt d'èxit allà on van, sobretot a la part d'Europa on se dirigeixen més. Tenim també una part de diguem-ne, de luxe, que és la coral de la Rovira i Virgili, com podria ser aquí, amb una obra que bastant popular. I el Miguel també farà un repertori popular, o sigui, les cançons, les músiques, les obres, tot el que intentem que estigui part d'aquest repertori és estar a l'abast de tothom, i no necessita ser uns experts musicals, però sí de gaudir de la música de persones com ells, que són capaços d'extreure els sentiments de les notes que treuen.
Abans feia referència a una circumstància que em sembla que també hem de tenir en compte, que és el recinte, l'espai on feu aquests concerts, que és un recinte de luxe, amb un, com és l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca, que també ho has comentat tu, però crec que és important assenyalar, no?, que aquests concerts no es fan en un espai qualsevol, no?, sinó que ho fan en aquest marc incomparable com és l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca. I també, Felip, pels melòmans hem de dir que aquests concerts s'enregistren, no?, perquè una mica a través de les xarxes socials podem veure que es poden trobar les gravacions dels concerts de les edicions anteriors.
Correcte. Això, i a més, t'agraeixo que em facis aquesta pregunta, Jordi, perquè tindria que dir una altra part, una particularitat que té aquest concert. Sí, els concerts s'enregistren, els fem partícips quan acabem el concert amb a la persona que vulgui seguir-nos a través de Facebook, però també tinc que dir que amb aquests anys passats, la música, igual que la música aquest any, es passa a diferents institucions. Una que hem sigut ja diverses vegades que hem col·laborat ha sigut Rainbow for Children, que tenen una entitat de col·laboració i millora en diferents parts d'Àfrica, en aquest cas amb unes escoles que el Max i la Cathy Robinson fan d'una forma increïble també a Etiòpia. I ells són els que poden comercialitzar aquesta música de la forma i de la manera que vulguin i que estimin, no? Llavors, si afegim això, doncs l'impacte que té aquest concert traspassa el que són les fronteres, diguem-ne, del nostre territori, se'n va més enllà i els músics, per tant, també es donen a conèixer una mica més enllà d'on estan avui, d'on estaran, vaja, el dijous tocant. Mm-hmm.
Recordem que tota aquella gent que vulgui assistir aquest dijous a aquesta edició del concert dels Químics, que el concert és a partir de les 9 del vespre, on repetim, a l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca, i que el preu de l'entrada torna a ser aquesta donació a partir de 10 euros, un any més també amb aquesta col·laboració que ens explicava el Felip de l'obra social La Caixa, i que existeix també un número de compte bancari per la fila zero per totes aquelles persones que també vulguin fer una aportació addicional a l'associació Down Tarragona. Felip, ho dic bé, eh?
Ho dius correctament, això és el motiu del concert. Hi ha una entrada inicial, que és la donació, en el que es fa en càrrec, però aquesta donació pot ser tan extensa com la gent vulgui. I repeteixo el que he dit al començament, a part de la donació econòmica, que sempre és d'agrair i treuen bon profit totes aquestes fundacions, agraeixen molt també ells qualsevol part de col·laboració o temps lliure que vulguem dedicar a tota aquesta gent, en qualsevol dels seus aspectes, des de l'organització de nens, hasta la que són el cuidat o l'ajut de les diferents persones, nens sobretot, que tenen a les seves institucions. Mm-hmm.
Molt bé, doncs recordeu, aquest dijous 28 de novembre tenim un any més una cita amb la solidaritat, amb aquest concert dels Químics a l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca, amb noms de luxe com el guitarrista Miguel Javaloy, piano duo, l'agrupació coral de la Universitat Rovira i Virgili, el violinista Sasha Amorós acompanyat al piano per Marc Torres. A les 9 del vespre, tota la recaptació es destinarà en favor de l'associació Down Tarragona. Avui ens ho ha explicat el Felip Vidiella, el director d'investigació per Europa, Orient Mitjà i Àfrica de Dow Chemical, l'organitzador també d'aquest concert dels Químics. Qui vulgui saber més coses dels concerts dels Químics, del cartell o fins i tot de les edicions anteriors, de com poden obtenir aquests enregistraments d'aquestes edicions anteriors, hi ha una pàgina de Facebook que és QMS Químics i Músics Solidaris. Allà trobareu tota la informació relativa a tots aquests concerts i a tot aquest esdeveniment. Felip Vidiella, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, donar-te les gràcies i sobretot a la gent que ens ha escoltat, que no ens escoltin només per la ràdio, que ens vinguin a veure, que també és un luxe veure a tots els músics damunt de l'escenari.
Doncs Felip Vidiella, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé aquest dijous.
Un plaer, Nordi.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Els fills adults són capaços de comprendre els seus pares? Abordem aquesta qüestió amb el visionat emocional de la pel·lícula Els ponts de Madison, dirigida i protagonitzada per Clint Eastwood i Meryl Streep, l'any 1995, ambientada en una zona rural dels Estats Units, als anys 60. Maria Palacín és doctora en psicologia, és directora del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona. Benvinguda una vegada més.
Gràcies, Montse.
Ens situem en la història d'uns fills que tornen a la casa familiar per escoltar el testament de la mare que acaba de morir.
Vuestra madre dejó instrucciones precisas de que deseaba ser incinerada.
¿Incinerada?
Lo sé, yo tampoco lo entiendo.
¿Cuándo tomó esa decisión?
Bueno, al parecer fue justo antes de morir.
Pero qué tontería, yo no conozco a nadie que quiera ser incinerado.
Mucha gente lo hace.
Pero nadie en mi familia lo ha hecho. Además, papá compró parcelas en el cementerio de Prairie Hills, una para él y otra para mamá.
Veréis, el testamento deja bien claro.
No, no me importa lo que diga. Quizás en ese momento mamá deliraba. Bueno, tal vez no supiera lo que hacía, porque si quería ser incinerada, ¿quieres decirme por qué diablos dejó que papá comprara dos parcelas?
Lo siento, pero lo dejó bien estipulado. Quería que sus cenizas fueran esparcidas desde el puente Rosemann.
¿Qué?
¿Qué cosa más rara?
Señor Peterson, ¿seguro que esa era la voluntad de nuestra madre?
Bueno, fue ratificado ante notario y actuó de testigo una tal Lucy Delaney. Deberíais preguntárselo a ella.
¿Quién diablos es Lucy Delaney?
Yo recuerdo a la señora Delaney, pero no comprendo.
Oh, es absurdo. No me importa si es legal o no, pero no vamos a incinerarla y después tirar sus cenizas desde algún puente donde ni siquiera podremos ir a visitarla porque va a esparcirse por todas partes como un tanicero.
Els fills no coneixen prou la mare? Són intransigents?
Bàsicament són egoistes, no? És una qüestió biològica. Estan acostumats, no? Els fills estem acostumats a rebre dels pares, és això. Llavors, d'alguna manera, doncs aquesta escena ens exemplifica doncs això, no? La intransigència, la incomprensió vers la mare. De vegades les persones que tenim més a prop i molt habitualment i pel tipus d'educació solen ser els pares, la mare, el pare, que no coneixem prou bé. Els coneixem des d'un rol de pare o mare, però no de dona o d'home, o de germà o de fill, que són altres rols que també tenen i poden sorprendre'ns, i tant.
Els germans comencen a llegir els diaris que la mare els deixa i descobreixen que havia tingut una relació.
¿Crees que...?
No lo sé, estoy tan sorprendida como tú. Ojalá lo hubiera sabido antes de irme.
Éramos niños cuando esto ocurrió. No... No puedo creerlo. ¿Crees que tuvieron relaciones íntimas?
Oh, Dios mío, Michael, deja de pensar como Peter Pan y el conejito de Pascua.
¿Quieres no hablarme así? Era mi madre, por todos los santos. Y ahora descubro que era... Que era una...
¿Una qué? No debes decir
bueno,
eso.
Bueno, ¿y qué debo pensar?
Lo increíble es que no me lo contaran. Nos llamábamos a menudo. ¿Cómo me pudo hacer eso?
¿Cuándo le conocería? ¿Lo sabría, papá?
Els fills no entenen res i fins i tot reaccionen amb una certa ràbia.
Reaccionen amb ràbia per aquesta decepció de l'expectativa que com a mare tenen d'ella, és a dir, alguna persona entregada, servidora d'ells, que ha de tenir una vida destinada doncs, a cuidar-los i com si la part de dona, la part de persona amb emocions, amb necessitats, amb motivacions, amb somnis o d'alguna manera expectatives de vida, més enllà de tenir cura d'uns fills i d'un marit. També hem de veure el moment d'aquesta pel·lícula, no? L'etapa cronològicament parlant, doncs sembli que no sigui possible, no? En aquests fills. I aquesta ràbia que té a veure amb aquest trencament del rol, no? O aquesta expectativa diferent respecte del rol que tenen de la mare.
La mare justifica la confessió que els fa.
Primero y ante todo, sabed que os quiero mucho a los dos. Y aunque me encuentro bien, he pensado que ya era hora de poner mis líos, disculpad la palabra, en orden.
No puedo creer que encima haga bromas.
Después de repasar lo que había en la caja de seguridad, estoy segura de que habréis encontrado esta carta. Es difícil escribir esto a mis propios hijos. Podría dejar que desapareciera conmigo, supongo. Pero cuando una se hace mayor, los temores se apaciguan. Y lo que realmente se hace cada vez más importante es que te conozcan. Que te conozcan por todo lo que has sido durante esta breve estancia. Qué triste me parece abandonar este mundo sin que aquellos a quienes más quieres sepan realmente quién eras. Resulta fácil para una madre amar a sus hijos, no importa lo que ocurra. Lo que no sé es si resulta tan fácil para los hijos, ya que estáis tan ocupados en estar enfadados con nosotros por educaros mal.
Per què és tan difícil que la mare s'expliqui i els fills la coneguin i l'entenguin?
Hi ha aquesta qüestió biològica que parlàvem abans, no? De les persones de les quals tu has de tenir cura, suposadament, i això està estipulat socialment, culturalment, antropològicament parlant, doncs no t'interessa o no t'has d'interessar per les seves necessitats, per les seves pors, per les seves emocions. Això ni interessa ni... és com si no existeix. Llavors, els pares han de tenir aquesta cura pels fills i punto. Llavors, a la inversa, és a dir, tu t'has d'ocupar de si els fills tenen aquesta o altra necessitat, si tenen por, si estan feliços, si tenen fred o si tenen calor, però a la inversa no és tan usual. I hi ha una altra qüestió, i és el referent pels fills com a autoritat, són els pares. Llavors, ens passem mitja vida beligerant amb els pares perquè representen aquesta autoritat, que després tindrem com a referent en com ens relacionem amb líders en un altre àmbit de la nostra vida, com serà el treball, com serà amb altres espais, no?, de la vida que tenim. Llavors, a l'aprenentatge que nosaltres fem amb la referent autoritat, que és la mare i el pare, especialment el model que tenim molt el pare, és el que traslladarem després. I quina és aquesta relació? Bàsicament és d'enfado, de qüestionament constant. Llavors, els fills, per definició, han de qüestionar sempre a l'autoritat, és a dir, als pares. El que passa és que ho fan diferent quan són petits, a quan ho fan a l'adolescència o quan ho fan a la joventut, però sempre és un qüestionament a l'autoritat que representen els pares, sempre. I per definició ha d'existir això, ha de ser així. Només quan s'acaba o quan s'aproxima doncs una relació que acaba, no?, o que l'amor de la mare, la llunyania d'una relació, és quan potser més a prop podem estar. És a dir, podem comprendre més una decisió, un límit posat per un pare o per una mare, no?, una decisió presa. Però fins aquell moment sempre estan qüestionats.
Doncs una cosa semblant és el que passa en aquesta pel·lícula, perquè a mesura que van descobrint la història oculta de la mare, les reaccions dels fills canvien.
No he engañado jamás a Betty.
No desde que nos casamos, quiero decir.
¿Has deseado hacerlo?
Solo unas mil veces.
¿Y qué hago ahora? Lo que es bueno para mamá no es bueno para mí.
Lo que me indigna es que tengo más de 40. Llevo más de 20 años en esta porquería de matrimonio podrido, porque eso es lo que me enseñaron, que hay que aguantar. La gente normal no se divorcia. No recuerdo la última vez que mi marido me hizo el amor con tanta intensidad que me transportara a África, por todos los santos. No creo que lo hiciera jamás. Y ahora descubro que entre guiso y guiso de patatas, mi madre era Naís Nin.
¿Y yo qué? Me siento muy extraño, como si me engañara a mí, no a papá. ¿No es retorcido? Cuando eres el único hijo varón, te sientes como el príncipe del reino, y en tu inconsciente crees que tu madre ya no debería desear más el sexo porque te tiene a ti.
Tienes razón, es retorcido.
Si era tan infeliz, ¿por qué no se marchó?
Aquesta mare els està servint d'exemple i de guia per analitzar i valorar les seves pròpies vides, les vides d'aquests dos germans?
Molt, molt. La veritat és que es nota una conversa molt sincera entre els germans que, bueno, els serveix per apropar-se, per explicar-se les seves vides, potser la part més mísera, no?, de les vides de cada un, que a un li costa d'explicar fins i tot a la família, fins i tot als germans o als pares o mares, no? Llavors, aquest model els serveix per identificar quines dificultats estan tenint i quines necessitats potser estan tenint i no estan, i satisfer-la. Llavors, fixa't, la filla, no?, s'està qüestionant aquest model de dona, que és el que creia que era la seva mare, i a ella li pot servir per prendre una decisió. I la conversa que fa el fill, que és molt xula, no?, com a fill, no?, quan és l'únic home de la casa o de fill, no?, que creus que la teva mare ja no ha de tenir ni tan sols sexe o desig de sexe, no? Són converses que qüestionen la pròpia vida arrel del model de la mare. És fantàstic.
En el proper capítol continuarem passejant pels ponts de Madison. Maria Palacín, serà fins llavors. Gràcies. Bueno,
gràcies a tu.
Compartim emocions a la xarxa amb Montse Hidalgo.
L'altaveu del vi, amb Cristina Cantal.
La gràcia i la màgia dels vins és que tots tenen el seu toc especial, marcat doncs per la seva denominació d'origen i sobretot per les varietats de raïm que conté cada ampolla. Parlem precisament d'aquestes varietats autòctones d'aquí, de Catalunya, i també internacionals, amb el gerent del bar de vins Wine de l'Escala, Rafael Sabadí. Benvingut, Rafael.
Hola, benvinguts a tothom.
Avui entrem en el món de les varietats de raïm, eh? És un món complex i de varietats en tenim per donar i per vendre, no?
Sí, només et diré que en tot el món n'hi ha 8.000.
8.000, vale, no me n'esperava tantes.
M'havia t'has dit.
8.000. I a Catalunya som productors de vi, eh? Podem estar orgullosos de dir-ho. Quantes varietats tenim per aquí a casa nostra?
Al voltant d'unes 200.
200.
Però serien 200 que estan identificades, uh-huh. I llavors n'hi ha com un centenar més com a desconegudes que s'estan investigant.
Per tant, n'hi ha més segurament de les que de moment tenim certificades, no?
Sí.
Explica'm, les varietats, té a veure amb la zona, té a veure amb el clima, té a veure simplement amb el que plantes, com sorgeixen aquestes varietats?
Sí, les varietats, ja podríem dir que hi ha dos tipus de varietats. Una seria les varietats autòctones, uh-huh. I llavors hi ha les varietats nobles. Les varietats autòctones són aquelles que porten molt de temps i que tradicionalment s'han cultivat en una zona vinícola específica i que està demostrat, doncs, que els vins, el resultat que són els vins, el que fan és tenir tipicitat d'aquella zona. Això és molt important, perquè per mi el que més em transmet un vi, el que més valoro, és que quan estigui veient copa de vi, allò que en diguem veure paisatge.
Sí, que havíem parlat dies anteriors, eh? Que realment et relacioni amb el paisatge i amb els productes també de la zona.
Sí, i això, doncs, és molt important que la varietat estigui adaptada al terrer i que porti anys plantada allà. Els savis antics, la gent més gran, segurament ells es van trobar plantats ja unes varietats de raïm, perquè ja venien dels monjos, i ho hem parlat molt amb l'antiguitat, i tot això fa que les varietats aquestes estiguin totalment adaptades al terrer, en cada zona. Parlarem una miqueta d'algunes que podem trobar en diferents zones de Catalunya i també del mapa mundial.
Sí.
I en general això, doncs, aquestes serien dintre del grup les varietats autòctones. Llavors hi ha les varietats nobles, que són aquelles que es poden trobar en moltes zones del món i que s'adapten bé perquè són més resistents i perquè tenen un cicle vegetatiu més alt, i aquestes les podem trobar, potser no són específiques de cap lloc en concret, però sí que es poden trobar a més llocs.
Per tant, aquestes autòctones és perquè en cert moment es van plantar aquí, o, per exemple, una varietat autòctona de Catalunya també la podrem trobar a Amèrica?
Es pot passar això. Això pot passar, uh-huh. Que alguna la trobem també en un altre lloc. Però sí que és veritat, com et deia, que aquí la història i la trajectòria fan i posen en valor la varietat, en aquest cas local. Segurament una varietat que porti 30 anys. També és veritat que hi ha una varietat noble, una varietat internacional que s'ha plantat i que ja porta 30 anys plantada, o 40, i també la podem considerar autòctona, sense ser-ho. Aquí ja entraríem
van
temes...
Van agafant el títol, no? Sí. A mesura que compleixen anys.
Sí, però ara parlarem, si vols, de varietats que podríem dir considerar-les aquí a Catalunya com a varietats autòctones.
Doncs sí, endavant, anem a veure aquests exemples que tenim a casa nostra.
Mira, varietats en blanques, podríem dir, doncs, el que es podem considerar nostres, la Macabeu,
sí.
La Garnatxa Blanca, la Xarel·lo, el Moscat d'Alexandria. Això seria el que és tot, tota la part d'aquí de la franja mediterrània de Catalunya. Aquestes serien nostres. La parellada també m'havia deixat. Llavors, varietats negres seria la garnatxa, la carinyena i la monestrell. Llavors hi ha la xirà, n'hi ha d'altres que també estan plantades, també la cabernet, però vull dir, les tot on serien aquestes? Aquestes que porto tota la vida, que les hem vist.
Les arrels, diguéssim, sí. Les antigues aquí nostres són aquestes varietats.
Correcte, que són els vins més preuats i els vins més valorats són els que contenen aquestes varietats de raïm.
I tenen trets en comú aquestes diverses varietats o realment cada una és específica?
No cada una específica. De fet, quan tastem un vi, les sensacions que ens produeix el tast, que n'hem parlat en una edició anterior, doncs són degut a molts factors. Un d'ells és la varietat de raïm. I aquesta varietat de raïm marca en gran mesura l'aroma i el sabor del vi. Hi ha allò que es diu els aromes varietals, no? Jo que he fet molts concursos, i sobretot de tastes cegues, i he tingut la sort de guanyar-los, m'he regit molt per la varietat de raïm. O sigui, per mi dona una pista molt clara. Hi ha varietats que oloren d'una manera concreta. O sigui, la Chardonnay, per exemple, olora a plàtan. El Riesling olora a cítrics i hidrocarburs. En aquest cas, la garnatxa blanca olora a fruita més carnosa. La Viognier olora, en el quin cap als préssecs, a barcocs. I amb negres, per exemple, la garnatxa doncs, a fruits vermells, la carinyena a fruits negres. La xirà olora molt a violetes. El Pinot Noir olora, per exemple, doncs, a cirera. Llavors això és un identificatiu molt clar i això a mi m'ha servit sempre de molta ajuda.
O sigui, jo et veig allà amb la copa, només olorant, i dir això porta'm a que veu, no sé, sí?
Sí, hi ha gent, a mi m'han anat bé els concursos, hi ha gent que diu, no, jo vaig a veure si identifico la zona, o jo si és la part del Nou Món, una oració més moderna, o Vell Món, una oració més tradicional, o a veure si identifico directament l'elaborador. Jo sempre el que faig, vaig acotant, però sempre miro identificar la varietat. La varietat em dona moltes pistes i a partir d'aquí ja vaig acotant, però en aquest cas la varietat té un pes específic molt important amb la degustació d'un vi.
Hem parlat d'aquestes autòctones, d'aquestes d'arrel. Si en Rafael Sabadí s'ha de quedar amb una varietat de blanc i una de negre, quina em diries?
Si fem país i parlem en aquest cas del nostre territori, segurament en blanc m'agrada molt la garnatxa blanca, també m'agrada la xarel·lo. M'agrada que tinguin una mica de treball en contacte amb les mares, amb les lies, i que tinguin un cert volum i un cert greix. M'agrada el caràcter una mica oxidatiu, però sobretot que són vins que en transmeten molt el que és el territori, que són vins amb un grau alcohòlic moderat, i llavors són vins que, doncs, que tenen molta personalitat. I amb negres, en aquest cas, tiraria més, m'agrada molt les carinyenes. M'agrada les carinyenes perquè són vins rústics, vins robustos, però que alhora són frescos, són vins que tenen bona acidesa.
Nosaltres estem a l'Empordà, tenim aquí la denominació també d'origen Empordà. Quines són les varietats que més estan presents a la nostra zona?
Bueno, en blanc serien bàsicament la garnatxa blanca, el macabeu i el moscat.
Sí.
El moscat tant per fer blancs dolços com per fer blancs secs. Ara està molt de moda també fer blancs amb moscats, moscatells secs seria, que són vins molt aromàtics, però veus en boca, te'ls esperes dolços i no ho són.
I no ho són.
I llavors amb negre, en aquest cas serien la garnatxa, la carinyena i llavors la monestrell, que és una veritat que s'havia perdut, però que és una veritat antiga, que la tenia plantada fa molts anys també.
Per tant, també tenim arrels, aquí, com parlàvem aquí de les autòctones, aquí les tenim.
Aquí fa 600 anys que va entrar el conreu de la vinya.
Per això, exacte.
Aquí som, de fet, és una zona amb molta història.
I parlàvem també d'aquestes nobles internacionals. Quines varietats són aquestes?
Bueno, aquí segurament ara diré noms i us sonaran la majoria. En blancs, tornem a començar amb blancs, doncs les més importants serien la Chardonnay,
sí,
que segurament és la varietat més plantada a nivell mundial, però que et deia que és més resistent, que s'adapta molt bé a diferents tipus de terreny, de clima. Però bàsicament la situaríem a França, a la Borgonya. Llavors la Sauvignon Blanc, és una altra varietat, que també molt coneguda, que aquí la seva zona també seria el seu origen a França, la zona del Vall del Loire, el Loire.
Sí.
Però també la podem trobar a Nova Zelanda, la podem trobar a altres zones del món. La Riesling, que aquesta sobretot és una unitat que l'identifiquem a Alemanya, a la part dels rius, del Nahe, del Rheingau, de la Mosel·la, és una unitat també molt extesa. La Gewürztraminer, aquesta unitat quasi impronunciable, que aquesta és d'origen alemany, però està plantada, la podem trobar el seu origen, bueno, el seu origen, el seu bressol,
sí.
En aquest cas és Alsàcia, i llavors hi hauria la Rosà, la Viognier, n'hi ha d'altres. I en negre seria la Cabernet Sauvignon, la més plantada, la més coneguda. La Cabernet aquí doncs, va estar molts anys de moda, ara menys, perquè el que deia encara busca tipicitat dels vins, i la Cabernet és una varietat que la trobem molt a Bordeus. En el seu moment Bordeus eren els vins que estaven més ben considerats, i tothom volia fer vins, el nostre mirall era Bordeus, llavors doncs, ara fa uns anys van dir que no, que aquí hem de tenir la nostra pròpia personalitat i no podem anar a copiar esquemes
d'altres llocs. No?
Però la Cabernet segurament és una varietat que la podem trobar a tot el món. Llavors, una altra seria la Merlot, que també és pròpia de Bordeus, de l'altre costat, que seria la zona del Pomerol i de Saint-Emilion. La Pinot Noir, que la Pinot Noir és aquella veritat que està molt, es va posar molt de moda amb aquella pel·lícula Entre Copes, que no sé si la vas tenir ocasió de veure-la.
No, jo no l'he vista.
Doncs són vins molt delicats, molt femenins, molt fragants, que això és típic de la Borgonya, de França, al nord de França, una zona que es diu la Borgonya, que és una zona doncs, espectacular. I llavors la Xirà, que la Xirà la trobem sobretot el que és el Vall de Roden i també a Austràlia. I llavors la Malbec a Argentina, la Carmenera a Xile, la Tanat a Uruguai, la Nebbiolo al Piemont a Itàlia. Aquestes serien les més representatives.
Carai, hem fet aquí una radiografia, de tant de les varietats autòctones com també aquestes internacionals, i avui doncs acabem, com sempre, amb una recomanació. Què ens recomanes avui? Quines varietats porta el vi que ens recomanes avui?
Avui us recomano una varietat que us he comentat ara fa un moment, que és la Riesling,
sí?
Que és una varietat que...
De les Olor més... a cirera?
No, perquè aquesta és blanca.
Ah! D'acord.
Aquesta és cap als cítrics, cap a les fruites blanques, però més àcides.
Uh-huh. Jo ho he intentat.
No, okay. I després, quan evoluciona, doncs, és molt característic i notes d'hidrocarburs, que són notes com a petroli, com a gas.
Uh-huh.
Llavors, això, el Riesling, en aquest cas us fui una recomanació d'un Riesling que està adaptat molt bé en una zona de Catalunya, que és una zona del Prepirineu, que és la zona de Cossers del Segre. Hi ha una zona que es diu el Pallars Jussà,
sí.
I un poble que està a l'Arn. Suposo que està a 800 metres, 1.000 metres d'alçada, i ara amb el canvi climàtic és una varietat de raïm que necessita fred, i en aquesta zona doncs, s'ha adaptat molt bé. És un vi que es diu, en aquest cas, és un vi blanc, que es diu Ecam. Ara és un blanc jove, però que és un blanc que podeu guardar i que evoluciona perfectament i que us farà les delícies dels consumidors.
Doncs ja tenim recomanació. Veurem un Ecam mentre mirem la pel·lícula Entre Copes. Què et sembla?
Fantàstic.
Sí? Moltíssimes gràcies, Rafel.
A vosaltres, gràcies.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes que s'han programat per aquest dimarts, dia 26 de novembre. Ens quedem aquí a Constantí perquè tenim una activitat que s'emmarca en la celebració, en la commemoració del Dia Internacional contra la Violència Masclista. És un curs d'autodefensa personal adreçat a dones amb la col·laboració del Club de Karate Kushinkai de Constantí. Un curs d'autodefensa personal que es durà a terme a les 6 de la tarda avui al Pavelló Poliesportiu de Constantí. Recordem, amb la col·laboració del Club de Karate Kushinkai de Constantí. Si anem a Tarragona, destaquem que la subdelegació del govern a les 5 de la tarda es projecta el documental Resistirse es morir, amb taula rodona amb Fina Méndez, Judit Asensio, Jordi Mart, Laura Uixens i Raül Aguilar. D'altra banda, la Biblioteca Pública Tarragonina, avui a les 6 de la tarda i al Club de Lectura, sobre Si us plau, no em molestis més, conduït per Carme González, narradora i animadora sociocultural, integrant del col·lectiu Entretes i que li agrada cantar i abraçar els arbres. En aquest cas es llegirà Ossa i conill, un pesat al terrat, de Julian Gough i les il·lustracions de Jim Field. A la Biblioteca Pública Tarragonina, avui també a les 7, es conversarà sobre les dificultats amb què s'han trobat i com les han resolt, els aspectes que els han interessat més sobre joves investigadors. Ho moderarà el col·loqui el professor titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, Pere Navarro. I a CaixaForum a les 7 tenim l'activitat Per què tenim emocions? Partint d'aquesta pregunta, el neuròleg Josep Artigas desplegarà els seus coneixements sobre la funció de la neurociència en la investigació del desenvolupament de les emocions. Josep Artigas, que és doctor en medicina, especialitzat en neurologia i en pediatria, i també és llicenciat en psicologia. I avui al Cafè a la Cantonada a les 7, amb l'objectiu de donar a conèixer la llengua i la cultura xinesa, estudiants i investigadors xinesos i el Centre d'Estudis Hispànics de la Universitat Rovira i Virgili impulsen una activitat sota el títol Frases útils per viatjar a la Xina. Es farà periòdicament al Cafè a la Cantonada de Tarragona i avui tindrà lloc a les 7 de la tarda. Al Centre Cívic Llevant de Reus, a les 6, hi ha la xerrada L'alimentació en els TEA, a càrrec de la Patricia Esteve, nutricionista humana i dietista investigadora del grup de recerca NutriSam de la Universitat Rovira i Virgili. Tot seguit hi haurà també un berenar saludable. D'altra banda, també a Reus, al Casal de les Dones, a 6:15, tenim reflexió sobre la importància del Jo si et crec en dones que han patit violència masclista a través de la projecció de la sèrie de Netflix Creed-me, a càrrec de la psicòloga del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, Mireia Ferrer. D'altra banda, si anem a Mont-roig del Camp, al Centre Polivalent de Miami Platja, 6:15, tenim també xerrada, la seguretat dels medicaments, amb l'objectiu d'augmentar el coneixement en la gent gran sobre els aspectes generals dels medicaments, amb la finalitat de prevenir els errors de medicació que es produeixen i afavorir l'efectivitat del tractament. També al Centre Polivalent de Miami Platja, a les 6, hi ha una altra xerrada amb el títol L'equilibri robat, adreçada a dones per entendre i comprendre el cicle menstrual des d'una perspectiva física i hormonal, a càrrec de Fanny Ulldemolins. I destaquem que a Vilaseca, a l'Auditori Alcalde Josep Malapeira, a les 7 de la tarda, i al Festival Internacional de Curtmetratges. Avui es farà la projecció de documentals de l'Institut Pere Martell i tot seguit diferents films internacionals. Continua doncs aquesta tarda el Festival Internacional de Curtmetratges, que es va inaugurar el dia 23 i s'allargarà fins l'1 de desembre, dia de la gala de lliurament dels premis. La sessió d'avui, com dèiem, començarà a les 7 de la tarda amb la projecció de documentals de l'Institut Pere Martell, fora de concurs. A continuació, a les 8 del vespre, es projectaran els curts internacionals Volver, de Diego Salazar, i entre d'altres també podem trobar el Qui viu d'Anaïs de Bus. I pel que fa a les exposicions que volem destacar aquest dimarts, destaquem la mostra que trobem al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí. Es titula Plàstic. És una exposició entorn d'un dels materials que més han canviat les nostres vides. Es pot visitar en horari de dimarts a dissabte, de 11:15 del matí a 2 del migdia i de 4 a 6:45 de la tarda. Diumenges i festius, de 11:15 del matí a 2 del migdia, i la mostra la podem visitar fins al 5 de gener.
A
Amb l'agenda cultural arribem al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la 1 arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà. Serà com sempre a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.